Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimecres 2 de gener, el dia en què sabem que Tarragona és la demarcació on més han crescut les víctimes mortals per accident de trànsit al llarg de 2018. Han estat 44 en total. Els accidents s'han incrementat fins un 70% i les víctimes mortals un 52%. 44 en aquest cas no és només un número. Són 44 històries sense final feliç, 44 famílies on enguany ha faltat algú a taula aquest Nadal. És així de cru i és així de real. Per tant, no ens cansarem de repetir-ho. Precaució i seny, molt seny a l'hora de posar-nos al volant, si us plau. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Els proposarem també un llibre molt interessant per posar a la carta als Reis, que encara hi són a temps. O millor dit, carta a les reines, perquè avui la cosa va de dones. El Pàgina Zero, les protagonistes seran dones que formen el llibre Supermujeres, Superinventores, de l'escriptora i il·lustradora Sandra Uve. Amb ella en parlarem d'aquí uns minuts. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per aquests dies a les comarques de Tarragona i de Lleida, que molts de vostès encara tenen vacances. I per acabar, a partir de 2:15, tornarà, per primera vegada vindrà aquest 2019, l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, així que ja poden anar preparant els telèfons. Serem en directe fins al punt de les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de Cope ens poden escoltar. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada de l'àrea de serveis la fem sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Cel clar i assolellat en general, amb boires també la nit a l'interior i amb unes temperatures avui una miqueta més baixes. Arribarem als 15 de màximes a Tarragona, en tindrem 13 a Reus i al Vendrell, 14 graus a Tortosa i fins a 9 graus a Gandesa. El vent al sud bufa el mestral, bastant fort, de fet, avui, i a la resta continuarà suau i variable. Per demà dijous esperem un temps molt similar al d'avui. Cel clar, serè, jornada assolellada, però molta boira a la nit i al matí, sobretot a l'interior. Han de ser localment persistents algunes d'aquestes boires i faran gebre a primera hora. Temperatures més baixes per demà, amb glaçades aquesta nit, sobretot a l'interior, però també en punts del prelitoral. Hi haurà mínimes de 4 graus a Tarragona, 0 a Reus, 2 graus a Tortosa, 3 al Vendrell i 2 sota 0 a Gandesa. Al vent a les comarques del sud hi haurà mestral al matí i a la resta vent més fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora informa el Servei Català de Trànsit que s'ha normalitzat la situació a Amposta, on hi havia un carril tallat a causa d'un accident.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24. 2019 ha arribat amb la congelació dels preus del transport públic i en la part regulada també de les factures de llum i de gas. Això no impedirà, però, que les companyies elèctriques puguin pujar tarifes dels serveis, que alguns experts apunten podrien pujar un 4%. Els peatges a les autopistes de la Generalitat pugen també entre un 1,5% i un 2,9%, segons dades de la Conselleria de Territori. També han pujat els peatges de les carreteres que depenen de l'Estat. Augments també en sectors com el del taxi, aquests peatges, com els dèiem, de nivell estatal, un 1,67%, i també pugen els serveis de telefonia mòbil. D'altra banda, més de 1.200 medicaments de les farmàcies, com l'ibuprofè o el paracetamol, baixaran de preu. Des d'aquest 1 de gener, tots els centres d'atenció primària tanquen a les 8 del vespre perquè els treballadors puguin conciliar vida familiar i laboral. El desplegament de la mesura ha començat amb el dia 1, l'aplicació serà progressiva i haurà d'estar plenament operativa el 31 de març. Actualment, el 73% dels CAP ja tanquen a aquesta hora, mentre que la resta allarga fins a les 9 del vespre. Salut remarca que el CatSalut vetllarà perquè les entitats que proveen de serveis sanitaris a tot Catalunya s'adequin a aquest nou horari, tenint en compte el respecte a l'autonomia de gestió de cada centre i garantint sempre una atenció sanitària de qualitat. La xifra del matí la remarcàvem en començar. Són les 44 víctimes mortals per accident de trànsit que s'han registrat a Tarragona durant el 2018. És la demarcació on més ha pujat la xifra respecte a l'any anterior. Els accidents s'han incrementat un 70% i les víctimes mortals un 52%. Precisament a finals d'aquest mes de gener entrarà en vigor la baixada del límit de velocitat a 90 km per hora en vies convencionals d'un únic carril per sentit. Des de la seva publicació al BOE, la DGT ha posat un termini de 30 dies perquè els titulars de les vies canviïn la senyalització. Un cop canviades, començarà a aplicar-se la mesura. Per altra banda, es prepara també una reforma del carnet per punts que ha d'incloure incrementar la pèrdua de punts, per exemple, per fer servir el mòbil mentre es condueix. Passarà de 3 a 6 punts. No dur correctament el cinturó, el casc o sistemes de retenció infantil suposarà també la pèrdua de 4 punts i no 3, com fins ara. A Tarragona, el carrer del Doctor Battestini s'ha obert al trànsit avui i l'aparcament en superfície ha donat pas a una zona blava d'aparcament. Amb aquest canvi, l'aparcament de Battestini, que està gestionat per Aparcaments Municipals de Tarragona, acaba la seva activitat. El carrer s'incorpora al viari municipal de lliure circulació en sentit únic, amb entrada pel carrer Pere Martell i sortida pel vial de servei de l'Avinguda Roma. Les prop de 150 places que fins ara constava aquest aparcament es reconvertiran en una zona d'estacionament regulat de curta durada per promoure una major rotació d'aparcaments. El canvi és posterior a l'anunci de l'alcalde Ballesteros de projectar una nova estació central d'autobusos municipals en aquesta àrea. Hi ha més coses. Front comú dels alcaldes de la Ribera d'Ebre per rebutjar el dipòsit de residus no perillosos de Riba-roja d'Ebre i que ja ha iniciat la tramitació del permís d'obres. Tots defensen un model de desenvolupament econòmic i social basat en el turisme rural, el sector primari i en els actius històrics. Per això insten a la Generalitat i a l'Agència Catalana de Residus a que paralitzin immediatament els tràmits del projecte d'abocador. Joan Juncà és l'alcalde de la Torre de l'Espanyol. Ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquí estem més enllà de partits, més enllà d'ideologies, ens hem unit tots per fer front a aquest projecte que és una nova agressió pel nostre territori. Estem defensant un model de comarca que es basi en el producte, en el turisme rural, en el sector primari, en el nostre entorn, el riu. Tenim 1.000 inputs positius a la nostra comarca per poder subsistir i no haver de dependre d'un model d'empresa contaminant i perjudicial pel nostre territori.
El projecte del dipòsit hauria de suposar uns ingressos per l'Ajuntament de Riba-roja de 240.000 euros a l'any i s'ha negociat també que els veïns del municipi s'estalviïn l'impost de la brossa a partir de l'any vinent. Prestacions que ha destacat l'alcalde de Riba-roja, l'Antoni Suárez.
14 llocs de treball quan s'arribi a ple rendiment. Per tant, la situació econòmica i financera de l'Ajuntament canviarà, perquè és una situació econòmica financera molt dolenta. En segon lloc, generant 14 famílies, 14 llocs de treball al municipi, per tant, podrem fixar 14 famílies al municipi, en un poble i en una comarca doncs, que té tendència a part de població i en una població, evidentment, molt ambiciosa.
El proper Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, previst per divendres, dia 4, reuniran tots els batlles i tractaran aquesta qüestió. Allà l'alcalde de Riba-roja podrà exposar tot el pla. I atenció a aquest, el manteniment de l'antiga seu de la Seguretat Social al carrer Bertran de Castellet de Reus, que està buida des de 2016, costa 11.200 euros cada any. Ho llegim avui al diari Més. L'Estat està intentant desfer-se d'aquest local, però per ara no té èxit. Al setembre es va intentar subhastar a un preu de sortida de 334.000 euros. Ningú va fer cap oferta. De moment, costa prop de 1.000 euros cada mes mantenir aquest local tancat. I també a Reus estem molt pendents del que pugui passar al Reus Deportiu. La data límit és el 8 de gener. L'equip es podria quedar només amb 10 jugadors de la plantilla si no es paguen les nòmines pendents abans. Però els impagaments no només afecten els jugadors. El cos tècnic tampoc ha cobrat les 3 darreres nòmines. arribat a 1:15. Ciutadans denuncia un atac a la seu del partit a Vilaseca, que ha aparegut amb els vidres plens de pintades, amb paraules com feixistes o gossos. El partit ho ha denunciat a través de Twitter, assegurant que els que volen trencar Espanya demostren la seva intolerància un cop més. El president de la formació, Albert Rivera, ha fet servir també aquesta xarxa social per lamentar que l'odi del nacionalisme no descansi mai. Acusa els radicals separatistes d'assenyalar els demòcrates amb atacs al primer partit de Catalunya. I en successos, els Mossos investiguen l'agressió a un home la nit de Cap d'Any que va acabar ferit amb 2 trets de bala en una cama. Va passar a Castellvell del Camp. La mateixa víctima es va personar a la comissaria dels Mossos de Reus per denunciar-ho. I, per altra banda, els Mossos han denunciat el responsable d'una festa rave il·legal a Perafort, al Tarragonès. La festa, que podria haver juntat 500.000 de persones i uns 300 cotxes, es feia a una nau d'un polígon on no hi ha activitat. A banda de l'aixecament d'acte per la celebració de la festa sense permís, els Mossos han fet també controls de trànsit, alcohol i drogues als camins d'accés. Al llarg de 2018 s'han fet 439 correbous a les Terres de l'Ebre. S'han fet de manera autoritzada a 27 municipis, una xifra que es manté en termes similars a la d'anys anteriors. De manera més clara, s'han incrementat el nombre de denúncies presentades a la Generalitat per les entitats animalistes contra els organitzadors dels actes. En total han estat 13, de les quals 10 continuen tramitant-se, 2 han estat arxivades i només una ha acabat amb sanció, 600 euros per utilitzar pals contra l'animal a un correbou a Sant Jaume d'Enveja a finals de juny. A banda de l'ús de pals i la participació de menors, la durada dels espectacles és un altre dels motius principals de denúncia. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre és Xavier Pallarès.
No hi ha hagut confrontació entre els que en volen i els que no en volen, això és el principal. El que va passar anys atrás va ser una vergonya i ho vam denunciar i continuarem denunciant en una societat democràtica en la que vivim. Entenem que i des del govern de la Generalitat hem de garantir que aquella persona que no està d'acord pues que pugui expressar el seu rebuig normal i aquella persona que no està d'acord pues que pugui expressar també les ganes de poder fer. Quan estarem satisfets al 100%? Quan no hi haurà cap sanció. Per què? Perquè voldrà dir que tothom acceptarem que les coses s'estan fent millor.
A Tarragona, molt bona acollida de la festa de Cap d'Any a la plaça Corsini, plena a vessar per acomiadar l'any i rebre 2019 amb les campanades des del nou rellotge Carrilló i les figures del seguici. Tan bona acollida que l'Ajuntament assegura ja que la d'enguany ha estat la primera de moltes celebracions de Cap d'Any a la plaça. L'anècdota va arribar 24 hores abans, quan un desajust al rellotge el va fer sonar la nit de diumenge a dilluns durant diverses hores. L'Ajuntament ja ha demanat disculpes als veïns per les molèsties que atribueixen a la preparació de les campanades de Cap d'Any. I una bona notícia d'aquest 2019 és l'Helena, la primera tarragonina de l'any. Ha nascut al Pius Hospital de Valls, prop de les 2 de la matinada del dia 1 de gener. Això sí, s'ha fet esperar. La seva mare, la Vanessa Duque, ha explicat que va sortir de comptes el 24 de desembre, però no va ser fins dilluns a les 6 del matí que va trencar aigües. La família viu al Montmell, al Baix Penedès.
Que hem notat que de tenir 4 potser nens, ara en tenien 18 o coses així. L'escola tenia 60 i ara en té 130, o sigui que l'estem repoblant. I ara mateix, al desembre, em sembla que han sigut 4 mames que hem tingut nens alhora, o sigui que s'ha notat moltíssim.
I també els expliquem que un acord entre l'Ajuntament de Reus i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat permetrà que un grup de 25 nois refugiats que es troben acollits a la ciutat participin a la cavalcada de Reis com a rei, Baltasar i patges. Els nois van arribar a Catalunya de la mà de Proactiva Open Arms i fa més de 3 mesos que s'estan formant i vivint a Reus. L'acord permetrà que per fi la ciutat tingui un rei Baltasar sense embetumar. Recordem que l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra va començar una campanya fa unes setmanes per canviar aquesta tradició. I avui hem sabut que el compositor Joan Guinjoan ha mort aquest dimarts als 87 anys. L'artista de Riudoms ha estat un dels majors referents de la música contemporània a Catalunya. Es va formar al Conservatori del Liceu i a l'École Normale de Musique de París. El seu catàleg consta de més de 100 partitures i al llarg de la seva trajectòria va dirigir prestigioses orquestres arreu del món. Guinjoan va rebre també nombrosos premis de composició com el Reina Sofia, Premi Nacional de Música, tant de la Generalitat com del Ministeri de Cultura, o també el Premi Ciutat de Barcelona. Va ser distingit també amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts i nomenat doctor honoris causa per la Rovira i Virgili de Tarragona. L'Ajuntament de Riudoms ha decretat 2 dies de dol oficial i estudia la celebració d'un acte de reconeixement encara sense data per recordar el fill il·lustre del municipi. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui catastrazo en 13 municipios para cobrar más impuestos. Al Reus Digital destaquen que els partits es preparen per l'examen de les municipals i al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que alguns pobles de Tarragona i Terres de l'Ebre promouen ajudes per incentivar la natalitat. Al Tarragona 21 destacada l'Helena, el primer nadó de l'any a la província de Tarragona que ha vist la llum a Valls. I finalment avui en portada al diari Més llegim les carreteres de Tarragona han registrat 44 morts per accident. Amb això arribem a les 12:36. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Casi 6 millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive por ayudarles a superarlo. Tú puedes hacerles felices esta Navidad a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Con solo 12 euros, regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. Llama al 91-725-9212 o colabora a través de siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿A cuántos pequeños de Siria quieres hacer felices esta Navidad?
Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Con un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés!
Página cero.
El nostre Pàgina Zero avui és una proposta especial per diferents motius. Aquests dies que busquem doncs, regals interessants i diferents, els faig una proposta que compleix aquests requisits. D'entrada, és un llibre il·lustrat, que sempre és una bona opció. Però és que, a més, és un tema sovint oblidat. A Supermujeres Superinventores, la il·lustradora i escriptora Sandra Uve ens descobreix les històries de 90 dones que han contribuït a transformar les nostres vides. A la Sandra la tenim a l'altra banda del telèfon. Sandra, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, sobretot per donar visibilitat
a
projectes com aquest.
Un plaer. Em sembla molt, molt necessari. Escolta, explica'ns com comença aquest projecte. D'on ve la idea de reunir aquestes superdones en un llibre?
Doncs mira, abans d'explicar-te d'on venen, com has fet aquesta intro tan nadalenca,
sí.
M'estava imaginant una cosa molt xula. A mi m'agrada molt, com soc dibuixant, soc molt gràfica i m'agrada imaginar-me coses relacionades amb el llibre quan em parlen. I m'estava imaginant a les nenes amb els seus avis, als nens amb les seves mares i amb la família, que ens ajuntem tots, i és un llibre per compartir, Supermujeres Superinventores, perquè jo, a banda de fer-ho i d'escriure-ho, clar, ja des del febrer que porto escoltant a les persones que m'escriuen mails, persones que s'han comprat el llibre, i totes em diuen que ho comparteixen, que és un llibre que cap persona s'està llegint sol, sinó que li llegeixen tant les filles a les mares, que ja són àvies, com les àvies a les netes, com els pares a les nenes. Llavors, és molt guai perquè és veritat. És que és un llibre molt nadalenc, perquè quina època és més bona per juntar-nos tots que el Nadal, no? Que l'aprenem com a excusa, potser de no veure'ns durant molt de temps, però que serà molt bona per compartir-la. Llavors, que guai.
Sí, és veritat, és llibre... sí. M'ho imagino així a la sobretaula, no? Deia, mira, anem a veure qui era, per exemple, la Célia Sánchez Ramos, no? I dius,
exacte.
Anem a llegir.
Exacte, llavors és un llibre doncs, no només per aprendre, sinó per passar-s'ho bé. La idea va sorgir doncs, tirant d'un fil, com sorgeixen les coses, jo crec, més meravelloses del món sense esperar-les. Doncs un dia em va venir un doodle d'aquests de Google amb una efemèride d'una noia, que crec que era la de Lovelace, la de Byron, i llavors em vaig adonar d'això, que hi havia moltes dones que havien canviat la nostra vida i que no eren conegudes.
Uh-huh.
Vaig fer un primer... Aquell dia me'n recordo que em vaig endinsar, vaig estar hores i hores mirant. I em vaig adonar d'una cosa molt evident, que és que a la que més coneixem de totes és la Marie Curie, però les altres són completament desconegudes, clar. Llavors, per què són desconegudes? Quina és la raó? Perquè no les han donat a les escoles.
Uh-huh.
És a dir, han sigut dones que, malauradament, i pel món en el que vivim encara, doncs moltes feines de moltíssimes dones importants com aquestes científiques, la majoria d'elles, no són conegudes. Sí que són coneguts els homes.
Clar.
Coneixem a Tesla, a Einstein, a Graham Bell, a moltíssims homes científics que també han fet coses meravelloses i han canviat les nostres vides amb els seus invents i les seves idees, però i elles? Perquè en el llibre n'hi ha la inventora de la mare d'internet, Radia Pellman, la primera programadora de la història, Ada Lovelace, la inventora del wifi,
uh-huh.
la inventora de l'e-book, que era espanyola, Celia Sánchez Ramos, que l'anomenaves abans, que és la inventora d'aquest sistema de reconeixement per còrnia que hi ha als llocs, que això sembla molt de pel·lícula, però aquesta dona ho va inventar. Saps allò que quan s'apropen a les pel·lícules
sí.
a un reconeixement d'ull et passen un escàner per l'ull?
Sí, sí. Doncs és obra, és gràcies a elles, gràcies a la Celia Sánchez Ramos. La veritat és que tu has dit ara una cosa que és molt important per la història d'aquest llibre i per la història en general, la de tots i la de totes. Han estat amagades durant molts anys i això ha fet que tu, per aconseguir aquest recull, aquest catàleg, has hagut de fer una mica arqueologia, no? Perquè has hagut de buscar i rebuscar bastant per trobar noms i històries.
Sí, clar, el fet de que no hi hagués cap tipus d'informació el que feia és posar sobre la taula la quantitat de desigualtats viscudes, no només quantitatives, sinó històriques i socials. Aquestes dones, vull dir, per buscar el cens, dates de naixement, dates de defunció, patents al seu nom, tot estava soterrat. I llavors, per cada inventora hem estat dies i dies i dies, perquè internet és un pozo sin fondo,
clar.
Però tot s'ha de contrastar.
Clar,
tot.
Exacte.
Perquè n'hi havia dones que semblava que eren, imagina't, errors, tipus, dona afroamericana i era més blanca que jo,
yeah.
O sigui, coses molt estranyes, ¿vale? Però no de Sud-àfrica, com la Charlize Theron, no? Dones que deia de raça negra i era molt blanca, tot internet s'ha de contrastar tot.
Sempre,
llavors,
sempre.
Per exemple, clar, una de les bases de dades que més he consultat han sigut arxius històrics, evidentment, que gràcies a internet estan digitalitzats, menys mal, tesis doctorals, biblioteques internacionals de dades digitalitzades amb arxius i, sobretot, patents internacionals, és a dir, WIPO, Patents Corp i Google Patents. I allà te trobaves amb una de les desigualtats viscudes més flagrants, que és que les patents moltes vegades estaven al nom del marit.
Ah, amiga, aquí tenim una de les claus de volta del tema, no? No podien registrar-les amb el seu nom.
Clar, per què no podien? Perquè no tenien drets civils.
Uh-huh.
Perquè moltes d'aquestes dones no han viscut com nosaltres, ni en un país com el nostre, en el que més o menys civils, polítics i socials, dels drets aquests, estem lluitant per l'esquerda salarial, ¿vale?
Sí.
Però els altres, més o menys, a Espanya els tenim més o menys. Tot i que maten dones, malauradament, i cada dia ens entenem d'això, però de drets civils, polítics i socials els tenim més o menys en ordre, però aquestes dones no tenien ni drets civils, és a dir, no tenien dret a heredar del pare ni de la mare, ni de tenir una propietat, ni de vendre-la. Per tant, no tenien dret a patentar un invent, que és una propietat que després pots vendre. No tenien drets polítics, ni drets a opinar políticament, ni evidentment a votar, ni a ser escollides tampoc. Ni tenien drets socials, no tenien dret a metge, no tenien dret a estudiar a escoles, a l'estudi, o sigui, a la formació. És brutal. Llavors,
clar.
Aquestes dones, què els hi va passar? Que van tenir una idea. Així, per començar. Ostres, tinc una idea. Vull ser la primera programadora de la història. Ada Byron, la filla de Lord Byron, eh? Ai, vull ser la primera programadora de la història. Vull crear el primer algoritme destinat a ser processat per una màquina. Ah, però és que, clar, no em deixen estudiar. Clar.
Clar.
No em deixen entrar a les biblioteques. A l'època de l'Ada Byron encara no la deixaven entrar a les biblioteques a les dones. I ella va lluitar, com tota la resta, per crear un invent, per desenvolupar-lo i que fos real. I en el camí de crear aquest invent, sense voler, van aconseguir drets civils, patentar el seu nom, drets polítics, dret a opinar públicament, i drets socials. a cobrar per la seva feina quan van vendre l'invent.
Una cosa que m'ha agradat molt del llibre és precisament això, que elles destaquen, no? És la tria aquesta que has fet, perquè són 90, però suposo que en tens moltíssimes més, no? Jo crec que el catàleg és enorme.
Tinc 3.000.
Donaria per més llibres.
Sí, d'abans del segle XX tinc 3.000. A partir de la meitat del segle XX, clar, les dades estan més actualitzades, són ja dades, bueno, d'arxius digitals, i clar, tothom més o menys, els drets han millorat molt arreu del món, de les dones, i totes tenen patents al seu nom, tenen webs, tenen de tot. A partir del segle XX cap endavant encara no les tinc catalogades. Que al llibre n'hi ha unes quantes, contemporànies.
Sí.
Però sobretot les que tinc moltes, que no es coneixen, són d'abans del segle XX, més de 3.000.
Clar, és que t'anava a dir, són moltes i destaquen, doncs, evidentment, per les troballes, per les seves investigacions, pels seus resultats, però també per la lluita que els va suposar, no?, que se'l reconegués la feina. Parlaves ara del tema de les patents. Si llegeixen el llibre de la Sandra, descobriran qui era Fermina Orduña, no?, que es considera la primera dona que va poder registrar una patent al seu nom, al nostre país, no?
La madrileña Fermina Orduña va ser la primera en registrar una patent que abans els deia privilegio, i ella tenia una mena de... Això sí que era quilòmetre zero, allò d'aquesta noia. Ella tenia una mena de carromato, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, on servia llet fresca a domicili, però la ordenyava directament allà en aquell moment.
Sí.
I era llet de cabra, llet de burra i llet de vaca. O sigui, que això sí que se'n diu... aliment de proximitat.
Ara estaria molt, molt de moda la Fermina, eh?
Ara estaria molt de moda, però seria força costós portar una parella així. I d'altres espanyoles, l'Angelita Ruiz Robles, la creadora del primer e-book de la història,
sí.
Aquesta dona. Imagina, tres filles, és que a banda, superdones. Em diuen, però per què superdones? Doncs perquè són dones d'una generació la qual tenien que cuidar de la casa, dels fills, que no era un. Normalment a cada casa.
Eren molts,
sí. Quatre, clar. Tenien que cuidar de tot i a sobre ser inventores, intentar lluitar per formar-se i per tenir drets, home. Angelita Ruiz Robles, la inventora de l'e-book, Cristina Casadevall de la Càmera, una de les més joves del llibre, catalana de Barcelona, que quan estava segon de l'ESO, se li va ocórrer el que serà el substitut de la fusta, l'invent més probablement més important i sostenible del món. Encara no l'ha venut, la Cristina, i li han ofert xecs en blanc. Vol fer un bon ús d'aquesta venda de l'invent. Bueno, la Cèlia, Pilar Mateo, una de les que jo més admiro, aquesta dona, a través d'una pintura insecticida, el que ha fet ha sigut lluitar i controlar l'enfermetat del Chagas a Sud-amèrica, i ara li ha declarat la guerra a la malària.
Sí. No, t'anava a dir que a mi una de les coses que m'ha agradat molt també del llibre, no?, és que anomenes també a moltes superdones que encara estan en actiu, no?, que jo crec que això també és importantíssim, el de dir, escolta, està molt bé, mira enrere, la història és la base, però la feina que s'està fent avui, reconeguem-la també, que les podem tocar encara, no?, i els hi podem reconèixer.
Exacte, i són dones que a banda, molts dels diners que recauden, no només de la venda de les seves patents, sinó dels diners que aconsegueixen per investigació, l'inverteixen en empreses de dones, en ajudar amb unes altres dones. Són dones que són referents, totes aquestes dones del llibre, que no només estan en el llibre perquè van inventar alguna cosa que va canviar les nostres vides, i no només coses tan importants com internet, els ordinadors, el wifi, aparells electrònics, sinó electrodomèstics de casa... bueno, una infinitat de coses. El que fan elles és ser les nostres referents, referents de lluita i de creure en les nostres idees. Per això aquest projecte també no només és el llibre, és una exposició que volta per les biblioteques de Barcelona, que produeix la Diputació, però sobretot són els tallers que donen les escoles per tal de dir-los això a les nenes i als nens. Creieu en les vostres idees, que són superimportants, i per favor, la formació és essencial.
Això és importantíssim. Moltes vegades quan portem aquest debat, no?, de les dones, els estudis que tenen més percentatge de dones que d'homes, no?, un dels motius que sempre diuen els experts és que de vegades no hi ha referents per les noies i per tant penses que potser això no està fet per tu, i és això el que hem de trencar, no?, i en això ajuden molt aquestes superinventores que ens ha recollit el llibre.
Exacte, això, tenir aquests referents femenins, que elles les coneguin i també ser pràctics, perquè al cap i a la fi el 80% de les feines que seran solvents i ben pagades en un futur que ja està aquí són de ciència i tecnologia. O sigui, si ets dibuixant, hauràs de passar per la tecnologia. Si ets dissenyadora, hauràs de passar per la tecnologia. Si ets metge, hauràs de passar per la tecnologia també. Però la majoria són científiques. És a dir que jo els ensenyo també als tallers, parlem molt d'això a les escoles i als instituts, sobretot als instituts que ja estan a punt d'escollir el seu batxillerat i que no és decisiu, que el poden canviar.
Sí.
No passa res. Rectificar, estem a temps sempre de rectificar la carrera que vulguem fer, però han de saber que ara al futur la barreja de carreres serà important, és a dir, que fas humanitats però necessitaràs part de ciència i part de tecnologia, vale? Amb altres estudis que hauràs de fer, ja sigui en màster, ja sigui en altres cursos, però que ho han d'entendre, que la ciència i la tecnologia són necessàries per tenir una bona feina en un futur.
I tant que sí.
I la formació. I aquestes dones van lluitar per això, per formar-se, i per què ho van fer? Per treure endavant els seus invents. Ja siguin els que siguin. Clar, la Maria Montessori, està, parlem d'educació i d'escoles.
Uh-huh.
Que està la Maria Montessori al llibre. La Maria Montessori va inventar aquest gran sistema d'estudiar de forma lúdica, no? Explicat una mica malament.
Sí,
no?
Sí,
però,
sí.
Clar, i també va inventar les cadiretes i les tauletes petites d'infantil, que això no ho sap molta gent, però ho va inventar ella. A mi em fa molta risa explicar-ho a les escoles, perquè quan dono les classes a P3 i P4 i P5, doncs els dic, les cadires aquestes les va inventar aquesta dona, va inventar el mobiliari petit per tal que ells se sentissin bé, no se sentissin petits en un entorn gran.
Clar, mm-hmm. Clar, clar, clar. No sé si has trobat, com veuen, la Sandra s'ha fet un màster, no, un remàster sobre les històries de totes aquestes dones. Has trobat algun... Són interessantíssimes, són interessantíssimes. Jo que he pogut, tinc el llibre a les mans i ja l'he pogut fullejar pràcticament tot, són històries interessantíssimes. Has trobat algun patró, no sé si és la paraula, algun punt en comú en moltes d'elles, en algunes d'elles?
Bueno, l'element comú jo crec que és evident, que és la lluita. Totes van lluitar contra tot, perquè bueno, la majoria d'elles, no tant les contemporànies que també, han lluitat per tenir doncs, ajuts per fer investigació, parlem de ciència bàsica, del que no vol invertir aquest país, en ciència bàsica. Totes han lluitat, la Margarita Salas, la Pilar Mateo, la Cèlia, Flora de Pablo, però les antigues van lluitar, crec que és el denominador comú de totes, el patró, la lluita. Lluita per aconseguir el que elles volien, per tenir raó amb una cosa que sabien que canviaria el món. Vale? La de Byron, fixa't, ella ho va tenir fàcil, no era una noia de classe baixa, era la filla de Lord Byron.
Sí.
Ella vivia molt bé en una època en la que era... Ella vivia a la cuna de la civilització, al Regne Unit, a mitjans del segle XIX, 1800, més o menys la data del seu invent, de la seva idea, és cap a la meitat del segle XIX, 1843, crec. Ella, o sigui, per convèncer tothom de que el que havia inventat seria algo que canviaria el món de forma radical, o sigui, tu pensa lo difícil que ho van tenir, només per expressar la seva idea i que les creguessin aquestes noies.
Uh-huh.
Doncs jo crec que el patró és la lluita, lluitar contra tot, perquè no van tenir gens fàcil.
Exacte.
Eren dones, i eren dones en una època que les dones eren pràcticament un zero d'esquerra.
Uh-huh. I com que encara queda molt per lluitar i per aconseguir 2018, doncs jo crec que aquest llibre és força imprescindible per saber d'on venim, no? I on som també i cap on hem d'anar. Per tant, com ens deia la Sandra ara, és un bon regal, és un molt bon llibre per compartir. Com els deia, és un llibre il·lustrat. Per tant, Sandra, no sé si va ser primer crear el text, la història de cada una o dibuixar-les. Com les vas pensar primer?
Bueno, l'estructura d'organització del llibre me la vaig tenir que fer molt tancada per un tema de que, si no, cada vegada que buscava una noia sortien 10 més,
clar,
com a bolets. I llavors vaig tenir que ser molt rigorosa en aquest sentit. Era per noies, ¿vale? Llavors, per exemple, quan buscava la Gertrude Bell Elion, que és una farmacòloga i bioquímica, aquesta és la primera dona que va... Aquesta, per mi, és una superheroïna, Va inventar el primer tractament de la leucèmia, el primer contra el càncer, el primer contra la malària, la gota... la meningitis, la ciclovir, que és aquesta cosa que ens posem quan ens surt una pupa a la boca.
Doncs ella.
Ella ho va inventar. Per exemple, buscava Gertrude Bell Elion, doncs primer, dades de naixement, de defunció. En el cas de la Gertrude, per exemple, ha sigut fàcil perquè era molt famosa. Però en el cas d'altres més antigues, doncs buscar fotos amb arxius històrics, amb diaris digitalitzats de l'època, que potser hi havia una notícia a un diari de Pennsilvània de 1908... on sortia i parlaven d'una senyora que havia inventat alguna cosa. Llavors, bueno, escrivia més o menys la informació bàsica, sencera, em quedava en tot, contrastava tot el text, la foto, la foto, el gravat, el quadre, el que sigués, m'ho baixava de seguida, i llavors l'últim que vaig fer van ser els retrats.
Uh-huh.
Però quan ja tenia, perquè hi ha moltes que, per exemple, la vaig tenir que descartar perquè no tenia ni dades de naixement ni de funció, ni retrat, ni la informació bàsica ni la patent. Llavors aquestes les he descartat, les tinc
clar
a la llista, però no, quan faltaven masses dades, no. El que volia també era ensemblar un llibre on per primera vegada a la història tinguem tota aquesta informació, un llibre que acabés en biblioteques, que és el que ha passat, i que el meu somni és que sigués una lectura recomanada a escoles.
Mm-hmm.
Ja que aquestes dones no surten els llibres de text, que tinguin el llibre a les escoles.
Exacte. Doncs mira, és una molt bona idea aquesta que ens dones. Fem-lo arribar, compartim-lo, no? I fem-lo arribar també, potser, no? A les nostres escoles, de les nostres filles, de les nostres nebodes, no? De qui sigui, no? Fem-les partícips de la història.
A mi m'escriuen, molts docents. A Espanya tenim molta sort que molts professors, crec que vull pensar que ja la majoria, són gent amb moltes ganes de seguir a aprendre, tot i ser docents i professors. I ells compren el llibre i estan fent projectes a partir d'aquest llibre. I això és el regal més gran.
Exacte. Doncs el nostre llibre recomanat d'avui, aquest Supermujeres, Superinventores, de la Sandra Uve. Sandra, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
Ai, el plaer és meu. Moltíssimes
que
gràcies.
Que vagi molt bé.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, al WhatsApp del programa ens poden fer arribar doncs, el que vulguin, opinions sobre qualsevol tema d'actualitat, desitjos per a aquest nou any que acabem d'estrenar, aquest 2019. Si volen fer-nos conèixer alguna activitat, per exemple, solidària que facin en aquests propers dies al seu barri, a la seva ciutat, al seu poble, doncs vinga, tot això ens ho poden fer arribar a través del WhatsApp del programa, és el 672 65 35 34, també a través de Twitter, @copetarragona. Ens queden menys de 2 minuts per arribar al punt de la una i ens queden també encara moltes coses per explicar, però abans de les notícies agafem una mica d'aire, ho fem sempre amb música. La nostra cançó del dia avui és aquesta que escoltaran, perquè tal dia com avui no, però tal dia com 1 de gener de l'any 1900 naixia Xavier Cugat.
Oh, what aroma they teach. Palm trees are whispering yo te quiero. What could I do but stay a while.
Tot un mite. Xavier Cugat va morir l'any 1990, però naixia un 1 de gener de l'any 1900. Hauria fet ahir 119 anys. Doncs amb l'orquestra de Xavier Cugat arribarem al punt de la una, ara notícies i després Nacional 240, moltes propostes per aquests propers dies, atents també sobretot perquè són coses per fer amb els més petits de casa, i a partir de 1:45, Moisès Castell, primera aplicació de 2019, quina serà? Música.
una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los trenes extremeños siguen averiándose. El último, un convoy que ha obligado a 9 viajeros a llegar en autobús a Mérida. Se suma al incidente que tuvieron que vivir anoche los más de 150 pasajeros que pasaron la noche en medio del campo tras la avería del tren en el que viajaban hacia Madrid. Llegaron a la capital de madrugada en varios autobuses y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, exigía esta mañana la suspensión temporal de estos trenes si no se garantiza la seguridad. Además, el director general de Transportes de la Junta, José González, lamentaba la avería y la gestión que se ha hecho de este incidente.
Lamentable es poco, ha sido horrible lo que se ha hecho, una avería que no tiene justificación, pero peor todavía a nuestro entender la gestión que se ha hecho de la avería. Nunca tenía que haber pasado lo que ha pasado y es que 180 personas se encontraran sin calefacción y sin luz en medio del campo.
Renfe acaba de pedir disculpas por ese incidente y ha anunciado que va a abrir una investigación. Exigencias hacia el Gobierno por parte del presidente de la Junta de Extremadura, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha desde su lugar de vacaciones en Lanzarote. Arrecia además la polémica por el coste del Falcon con el que el presidente del Gobierno se trasladaba tanto a actos públicos como privados, mientras Pedro Sánchez se limitaba a hablar esta mañana en Twitter de solidaridad, igualdad, desarrollo y talento. Lo hacía promocionando el vídeo del gobierno con el hashtag Eres España Global.
¿Y nosotros? ¿Quiénes somos?
Somos la sociedad más favorable a acoger refugiados.
El primer país del mundo en donación y trasplante de órganos.
Segundos en esperanza de vida.
Tercer sistema sanitario más eficiente.
Cuartos exportadores de.
Desde esta tarde, los contribuyentes podrán solicitar la devolución del IRPF por los permisos de paternidad y maternidad de los años 2016 y 2017. Joaquín Bizmanos.
Se pone en marcha la segunda fase del proceso que ha ideado Hacienda para cumplir la sentencia del Supremo. Los contribuyentes que cobraron las prestaciones en 2014 y 2015 pudieron solicitar la devolución del IRPF desde diciembre. A partir de esta tarde llega así el turno para pedir las de las prestaciones de maternidad y paternidad de los dos ejercicios siguientes, de 2016 y 2017. Lo pueden hacer a través de la página web de la Agencia Tributaria. Los únicos datos que nos van a pedir son el año o años en los que se ha recibido esa ayuda y un número de cuenta donde nos abonarán el dinero. El Ministerio estima que se van a reintegrar en total unos 1.200 millones de euros a más de un millón de padres y madres.
En Brasil se abre una nueva etapa con el gobierno de Jair Bolsonaro, que hoy dedica su primer día como presidente a recibir a autoridades de Estados Unidos y China. Bolsonaro tomaba posesión de su cargo tras prometer mano dura y liberar a Brasil de ataduras ideológicas.
Con la fuerza de Dios, con el apoyo de mi familia y la fuerza del pueblo de Brasil, trabajaré incansablemente para que el país alcance su destino, por la gran nación que todos queremos. Muy agradecido a todos ustedes. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
De vuelta a España, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibía esta mañana el alta médica tras pasar la Nochevieja en un hospital. Una infección tras la operación en un tobillo le ha obligado a llevar muletas y le va a obligar a llevar muletas durante 3 meses. Álvaro Coutelén.
Después de 3 días ingresada, la alcaldesa de Madrid ya está de vuelta a casa recuperada de esa infección en el tobillo. Ha tenido que tomarse las uvas en ese hospital de la Princesa. Asegura que la cena fue muy buena y que se tomó esas uvas acompañadas de un botellín de sidra y de un gran ambiente. Toda una experiencia, dice Carmena. Lo único malo, que no va a poder apoyar el pie durante un tiempo.
No puedo, según me ha dicho el médico, apoyar el tobillo seguramente en 3 meses, entonces pues tendré que aprender a manejar muletas, aunque estos primeros días pues evidentemente iré en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejado.
Recordamos que en mayo hay elecciones, que Carmena es candidata, veremos cómo influye esta lesión en su campaña. De momento hoy y mañana Carmena va a estar en casa. Sobre lo de ir a la cabalgata de Reyes del próximo sábado, la alcaldesa ha bromeado, dice que está en tratos con los Reyes Magos y va a intentar va a poder estar un rato con ellos.
La fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Claro, lo que tiene que hacer toda abuela, estar con sus nietos, ¿no es así, Santi Duque?
Es así, hombre. Es así. Todo el mundo que tenga suerte de tenerlas todavía, claro que sí.
El Real Madrid, que ya está preparado para su puesta de largo de este 2019.
Acaba de finalizar, Marta, el último entrenamiento del equipo blanco y ya está compareciendo ante los medios Santi Hernán Solari en la previa de ese partido aplazado ante el Villarreal. Recuerden, aplazado en la jornada 17 por la disputa del Mundialito. Se entrena el Real Madrid, lo ha hecho con 3 ausencias, la de Asensio, la de Mariano y la de Marcos Llorente, que ayer cayó lesionado, estará un mes centrales fuera de los terrenos de juego, por lo que Casemiro volverá a ocupar el puesto de titular en el centro del campo. En tenis, Garbiñe Muguruza ha perdido ante la australiana Ashley Barty en la Copa Hoffman, lo que obliga a David Ferrer a ganar a Ebden si quiere mantenerse con opciones. La otra noticia en el mundo del tenis esta mañana la protagoniza Rafa Nadal y no es buena, porque ha anunciado el balear que no va a disputar el torneo de Brisbane, que empezaba esta madrugada, por problemas en su muslo izquierdo. Y en Fórmula 1, la familia de Michael Schumacher, que mañana cumplirá 50 años y que lleva los últimos 5 postrado por el grave accidente que sufrió mientras esquiaba, acaba de emitir un comunicado para anunciar la salida de un museo virtual del campeón a través de su fundación Keep Fighting, y ha dicho que Michael está en las mejores manos y que hacen por él todo lo humanamente posible.
Gracias, Santi. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Nos comenzamos el año con la historia de un misionero español curtido en varios países de Asia que ahora se encuentra en Mongolia.
Pues mira, es que dice que al nacer su madre le ofreció al Señor para que fuese misionero en Asia y parece que se ha cumplido ampliamente. Francisco Javier Olivera pertenece al camino neocatecumenal y se ordenó sacerdote ya en Japón. Después estuvo en China y desde hace 4 años en Mongolia, en una misio ad gentes junto a 3 familias, una de ellas española y otras 2 coreana. El mismo cuenta los pormenores de esta misión, dura pero llena de alegría, en una entrevista al portal Religión en Libertad. Reconoce que algunos consideran que esta clase de vida que lleva es una locura, pero él la abraza dejando abierta la posibilidad de que Dios proponga nuevas cosas. Por ejemplo, su comunidad ha empezado a visitar la diócesis de San José de Irkutsk, en Siberia, que es inmensa y con otra lengua, el ruso. Bueno, el que tenga un mapa, que lo mire y vea de qué clase de locura hablamos. Luego lo contamos en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pràcticament 7 minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE, és dimecres, és 2 de gener, i jo no podia estrenar l'any de millor manera que dient. Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco,
com
bon
estàs?
Dia, molt bé.
Sembla que fa un any, que...
Ui, sí, allà el 2018.
Aquell dia que vam parlar, el 2018, te'n recordes?
Sí, sí, sí. Fa 2 dies, vaja.
Fa 2 dies. Com ha anat això? Com has estrenat 2019?
Bé, la veritat és que jo bé, mira, amb amics, la nit del 31 i després amb família el dia 1, i per tant jo crec que és la millor manera. Jo crec que, mira, faig des d'aquí una crida a que s'estengués el dia 2 com a festiu també.
Sí, 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 però també ho dius, a veure, perquè ja tenim una edat i cada vegada costa més recuperar-se.
També pot ser això, però és veritat que clar, el 31 fa estar sense voler, tampoc tant, vull dir, no massa, però ja fa estar. Ahir, el dia 1, ja vas una mica diferent, però tornes a tenir que si dinar, que si visites a la tarda, avui s'ha fet pesat, això.
Avui és dur, avui és dur, sí, sí, sí. Reconec que avui ha costat la cosa. Però escolta, tenim encara embranzida per acabar la recta final de la setmana i del Nadal, perquè sembla, se m'ha fet llarguíssim. Jo no sé si és cal caure així amb... No?
Sí, entre setmanes i coses. Però bueno, ens falta encara aquesta darrera cita, que és la cavalcada i l'arribada de les majestats.
És la meva preferida, Sí, és la meva preferida, els Reis.
Està ficat aquest any, mira, acabem diumenge, el festiu. Per tant, res, però bueno, jo els petits de les cases l'esperen moltíssim aquest dia.
Sí, i també t'anava a dir, i els petits i petites tenen festa el dia 7.
També, ells tenen festa el dilluns, per tant, els cuiden bé.
I tant que sí. Escolta'm, a veure, jo no sé què ens has preparat avui.
Ui,
des de Lleida.
Avui riuràs.
Ah, sí?
Sí. Bueno, riuràs per la proposta, però és maca de realitzar, però la temàtica és tremenda.
Sí?
És com... és una de les activitats que es feien al vell western, però portada aquí a Lleida.
Ah, mira, vale, no m'avanci res més, després ens ho expliques. Però veig que la cosa va relacionada també una mica amb l'activitat que tenim a Tarragona, on us proposo també fer una mica de viatge en el temps.
Pues vinga.
Mira, atents, a la 1:09 ens hi posem. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha organitzat diverses activitats familiars i pensades per als més petits de casa, sobretot per aquests dies de Nadal que encara ens queden, i avui les volem repassar i ho fem amb la directora del museu, la Mònica Borrell. Mònica, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, bon any a tots.
Bon any, sí, moltíssimes gràcies. Avui ja treballant, tots, sí, la majoria.
Exacte.
Escolta, jo deia que són activitats especials, sempre en feu, pensades per la família al museu, però aquests dies jo crec que es mira amb especial cura activitats per als més petits, no?
Sí, en aquest cas, bueno, com bé dius, al llarg de l'any fem activitats per la família. aquests dies de Nadal el que ens centrem són amb els infants. Són activitats també perquè els nens i les nenes estiguin amb nosaltres, estiguin al matí, i que els pares també, si tenen feina, van a treballar o tenen deures, que els pares de vegades també en tenim.
I tant, i tant.
Doncs puguin fer una mica la seva. I és un ambient diferent amb els grups dels nens i les nenes i perquè puguin gaudir del patrimoni d'una manera diferent.
Exacte. A mi m'agradaria que ens expliquessis què és el que heu pensat, què és el que heu arrinat, perquè, clar, estem pensant en activitats que són per a nens de a partir de 5 anys, no? Entre 5 sí. i 12 anys, aproximadament, sí. I, clar, és una, ells han de visitar el museu d'una manera diferent, no? No pot ser com ho podem fer un adult, i a mi m'agraden molt les activitats que heu preparat per aquest 3 i 4 de gener. De fet, ja aquest dijous dia 3 proposeu als més petits passar un matí a Tàrraco. Com és això? Transportar-se en el temps?
Sí, home, al final el que intentem és a través de l'exposició que hi ara al Tinglado a fer aquest viatge en el temps, intentar des del present fer aquest viatge i conèixer el nostre passat, doncs això, d'època romana. Estem parlant d'un matí, de manera que fem propostes variades al llarg de l'estona. Sempre doncs, hi ha un punt de partida, que l'exposició és el patrimoni que custodiem, però hi ha una part de joc, hi ha una part d'activitat, hi ha una part de conte, hi ha una part de narrativa, hi ha una part de dinàmica entre els infants. Al llarg del matí, sobre un tema que el dijous és el joc, el dia a dia d'uns nens de Tàrraco, el dijous, el divendres, sobre com era una ciutat, com es construïa una ciutat, comparar una mica la nostra Tarragona d'avui amb el que podia haver estat la Tarragona del passat. Llavors, això, buscar dinàmiques, buscar activitats, buscar moments diferents per a través del joc, al final, fer aquest viatge en el temps.
Clar. En l'activitat d'aquest passar un matí a Tàrraco, de posar-se, vestir-se, fins i tot com els nens i nenes romans, que això suposo que és els que pot ser d'entrada el que els xoque més, no?
Sí, això sempre agrada, perquè al final, de vegades quan ens disfressem ens posem una màscara i tal, llavors és quan ens transformem, no? Ens ajuda una mica a amagar-nos a nosaltres mateixos i ens desinhibim una mica. No, el que al final aquí és intentar, doncs això, col·laborar i fer que els infants es posin a la pell d'algú que era com ells, però que la seva vida també era molt diferent. És igual els luxes, que no deixen de ser luxes malgrat tot, que tenim actualment respecte a les condicions d'un infant. Doncs, que...
Clar.
Però bueno, també juguen, es disfressen, veuen que els jocs no són tan diferents. Sí que és molt diferent del de la Play, però no dels daus, de l'oca, de les nines, fins i tot els d'habilitat física, etcètera, no? I això sí que, la veritat és que s'engresquen i participen moltíssim.
Clar. Això és la de passar un matí a Tàrraco, que s'acaba, fins i tot es fa un taller, no?, amb una peça amb fang, que després es podran endur de record, no?, d'aquesta activitat. I el divendres 4, això que ens deies, construir, els proposeu als més petits, construir una ciutat romana, ajudar un arquitecte, a l'arquitecte Fabio, no?, a construir aquesta ciutat. A mi, suposo, no sé, és la primera vegada que feu aquesta activitat, no?
No, aquesta ja l'hem fet, sí que l'adaptem una mica perquè la dinàmica és diferent. Si és un matí, són 3 hores, i intercalem i combinem diferents elements. Però és una activitat que, doncs això, a partir d'una maqueta, per dir una manera, en què hi ha el que serien els elements bàsics de la ciutat romana, intentar fer una reflexió, intervenir i veure com era una ciutat romana, què s'assembla, què es diferencia el que és una ciutat actual nostra, no? I dins de la perspectiva dels nens, on viuen, on es distreuen, on hi ha el lleure, on hi ha els edificis principals, on hi ha els... com són els carrers, no? Com són els camins, com utilitzem el mar, doncs, tota una sèrie d'elements que ells coneixen en el present i que els ajudem a fer aquest viatge en el passat.
Clar, és que tu preguntaves si era la primera vegada, perquè jo suposo que els nens i nenes sempre ens sorprenen, no? Normalment els adults de vegades dius, ostres, no? De vegades el raonament més senzill és el més efectiu, i suposo que deu ser molt interessant veure com ells també entenen la ciutat, no? I què és el que els crida l'atenció de com ha canviat Tarragona en aquest cas.
Sí, exacte. Amb aquestes activitats Cada un és diferent. És diferent quan estem parlant d'activitats adults, fins i tot quan el que parlàvem abans de les activitats en família, en què entens els pares i les mares jugant amb els nens,
sí.
Que la dinàmica és diferent, no? I que has d'anar repartint joc i que tothom sigui protagonista, i en aquest cas que són activitats que tots són els nens, que fins i tot això, hi ha una dinàmica senzillament perquè entre ells es vagin coneixent i facin colla. I és el que tu dius, al final és d'arrencada nosaltres fem l'esforç de posar-nos en la seva pell, però al final sempre en cada una de les activitats acabes derivant o acabes descobrint factors nous i que enriqueixen,
i
no? I que transformen el que és una activitat que mai no s'assembla una a l'altra.
Clar. Aquestes activitats dels dies 3 i 4, com dèiem, són per a nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, de 10 del matí a 1, cal inscriure's, tenim places encara, Mònica?
Sí, hi ha places. Encara es poden apuntar.
Per tant, doncs, sàpiguen que per fer la reserva de la plaça, que això és important, el 977-25-15-15, poden reservar-la. Està pensat, evidentment, per la gent, suposo, més de Tarragona, però aquests dies que hi ha molta gent, avui ens escolten des de Lleida, que tenen festa, escolta, és una bona excusa per escapar-se també a passar el dia.
Sí, sí, exacte. Sí, està obert a tothom. Sí que és cert que hi ha més infants de Tarragona o dels voltants, però evidentment qui vulgui
clar.
A participar-hi.
Jo m'he centrat en aquestes dues activitats, Mònica, però els convido a que entrin al web del museu a www.menat.cat perquè heu preparat més coses aquest mes de gener només. Si volem fer alguna cosa allò, pares i fills ja, o tiets i nebots i el que sigui, els dies 13 i 20 de gener hi ha un parell d'activitats també molt, molt interessants, visites guiades, una el dia 13 al museu, allà al Tinglado 4, al moll de costa del Port de Tarragona, i també una visita guiada al Teatre Romà, que a més és una activitat gratuïta que jo crec que és interessant aprofitar-la. Eh?
Exacte. Sempre al voltant de les seus que tenim, sigui ara l'exposició al Tinglado, al Teatre, als Munts i també Sencelles, anem fent visites incorporades en el que és el dia a dia de la nostra activitat, com bé dius, les visites guiades. Ara al teatre sabeu que de moment anem obrint amb visites guiades el diumenge, el dematí,
sí.
Intentarem al llarg d'aquest any doncs, anar ampliant una mica, per segur que per Tarracoviva passaran més coses i us anirem informant.
Ui, tant, Tarracoviva, ja en parlarem,
sí,
ja.
Sí, estem preparant activitats noves. Però com bé dius, és una oportunitat doncs, això per visitar i conèixer el nostre patrimoni. I després també el dia 20 hi ha una activitat aquesta familiar a la necròpolis,
sí.
Que és una mica allò, un repte per les famílies, perquè facin d'arqueòlegs i a partir doncs, això dels misteris o de les pistes que ens ha donat la necro, anar descobrint com eren la gent de la Tarraco romana.
Sí, aquesta està molt bé. Apuntin també, ja fem calendari, 20 de gener, que a més ens cau en diumenge. És una activitat per fer tota la família i per conèixer els costums, no?, en relació a la mort que hi havia a l'època de la Tarraco romana. Jo crec que podem aprendre molt.
Cada família té unes restes, són rèpliques, té uns morts, té unes restes, i a partir d'aquí han de fer... No, és un exercici d'investigació en família molt interessant.
Clar. Doncs això tenen tot a www.menat.cat i allà recordo el telèfon per fer les reserves, 977-25-15-15. Mònica Borrell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Perfecte.
Gràcies.
Ens estarem a tots. Gràcies.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar.
Es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Robin Hood.
Robin del Oxley.
Príncipe de los ladrones.
¡Robin!
El domingo por la noche, Cine sin cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-10-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Doncs, Mònica, mira, jo et porto una proposta des de les Terres de Lleida curiosa. I dic curiosa perquè potser és una proposta que tan aviat te la diuen, el primer que fas és assimilar-ho amb una altra punta del planeta, més que res perquè això a la televisió, les pel·lícules ho hem vist. Perquè avui anem a parlar de buscar or, dels buscadors d'or, però d'aquells buscadors d'or al costat d'un riu, amb aquelles eines que anaven doncs, girant-les i agafant una mica de sorra del llit del riu i buscant or. Però clar, ara diràs, sí, però tu m'has de fer una proposta d'oci des de Lleida, doncs sí. Anem a parlar de buscar or i ho fem des de Lleida i concretament ho fem des de Balaguer perquè hi ha una activitat en marxa, de fet avui han començat i fins al proper dia 5, a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia, en el que es proposa fer una recerca d'hort en família. I per parlar de tot plegat, doncs, home, podríem parlar amb molta gent. Ja ho saps que normalment doncs, connectem amb tècnics, amb regidors, amb polítics, amb presidents, amb directors... No, nosaltres avui encara ho hem fet més bé. Tenim a un buscador d'or, que és el Gerard Rius. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, el Gerard Rius, a part de buscador d'or, també és guia turística de la comarca. Però és buscador d'or. Se'n troba d'or?
Sí, encara se'n troba.
Encara se'n troba. Imagina't. Escolta, anem a explicar una mica, perquè, clar, aquesta activitat suposo que es realitza perquè té alguna base històrica, és a dir, no sé si fa molt de temps a la zona de Balaguer es buscava i es trobava or.
Doncs sí, aquí a Balaguer, des de la mitjana, durant el període andalusí, la gent d'aquí a la ciutat anava a baix del riu a buscar l'or.
Caram. I hi ha alguna explicació geològica? És a dir, s'ha trobat algun llaciment d'or més amunt del riu o simplement és atzar?
No, no és pas atzar. Durant les muntanyes, els Pirineus, tota la part dels Pirineus i part del nord d'Espanya és una zona rica en or, en jaciments aurífers, i amb la força de l'aigua d'aquests rius transporta sediments i amb aquests sediments partícules d'or que van transportant-se fins aquí a Balaguer i inclús fins a baix al mar, a la desembocadura del mar.
Caram. Escolta, això va haver una època que suposo que hi havia, parlem d'anys cap enrere, que hi havia famílies que no sé si era la seva principal font d'ingressos, per entendre'ns.
Bé, no principal, però sí complementària. No, normalment, les dones i els nens, mentre que els homes anaven a treballar al camp o a fer els oficis, anaven a baix del riu i per aconseguir alguna cosa d'ingressos extra anaven a buscar algo d'or. Tot i així, tot aquest or que buscaven, una part d'aquesta anava pel califa o pel dirigent d'aquí la ciutat de Balaguer.
Són els impostos de l'època, per entendre'ns.
Exacte, una part d'impostos.
Molt bé. Escolta, des del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, perquè és veritat que hi ha dins del Museu de la Noguera hi ha aquest Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, al seu pas per Balaguer, s'ha organitzat aquesta activitat, que no és nova, que ja s'ha fet algun altre any, que és recerca d'hort en família. Això ha engegat avui i està fins al proper dia 5. Suposo que l'objectiu no és fer-se ric, sinó compartir bons moments en família.
Sí, de ric potser no te'n podràs fer, però l'important és això, el Nadal és compartir tots en família i que millor que enriquir-te buscant or.
Escolta, Gerard, tu que ets un buscador d'or, què necessito? Si jo dic, escolta, jo vull anar a buscar or, què necessito? Quines eines i com ho he de fer?
Doncs bé, primer de tot recomanaria que vinguéssiu aquí al centre, així us ensenyaríem les nocions bàsiques de com buscar or i quines són les millors zones, però les eines principals serien un cubell, una batea, que és l'eina bàsica, que és la que serveix per separar la terra de l'or, una pala, un garbell per a poder triar la terra més gran de la més fina, unes botes d'aigua i sobretot anar ben abrigat.
Uh-huh. I paciència, no?
I paciència, sí, no és tan fàcil buscar.
Anava a dir, escolta, el tema de la batea, que potser és l'element més característic, jo feia menció a l'inici del tema de les pel·lícules, és aquell que sembla com un plat, oi? Que és molt pla i que tu vas inclinant-lo i fer-lo girar, és això?
Exacte, sí, sí. Uh-huh. Aquí tenim una mostra de més de 10 batees de tot el món, de diverses formes, tamanys, materials, algo molt interessant, inclús n'hi ha altres que no són redones, sinó que són, per així dir-ho, automàtiques.
Ah.
Que no cal ni moure la batea, que la simple força de l'aigua la te va triant l'or.
Home, aquest seria per mi. Escolta, l'or que es troba, ja ho sé, que pot variar, però normalment de quines mides és? És petit, suposo.
És molt petit, sí, sí. Estem parlant d'unes partícules inferiors a un gram. De 0,01 mil·lígrams pot ser la partícula. Més o menys.
I té el color i la lluentor característic que donem per fet que té l'or?
Oh, i tant, és, i a sobre és or de 24 quilats, or pur.
O sigui, vull dir que l'identifiques ràpid, a la que comences a separar una mica el que és sorres, terres...
Sí, sí, bueno, sempre hi ha el que es diu l'or dels abaus, la mica i la pirita, que es pot confondre, però també té una brillantor molt semblant, però sí, sí, quan veus l'or és molt difícil no és molt fàcil de diferenciar-lo.
Molt bé. Doncs escolteu, que estem en ple segle XXI, de fet ja entrats a l'any 2019, i a Balaguer, entre d'altres llocs, se segueix buscant or. Nosaltres avui estem parlant amb el Gerard Rius, que és un buscador d'or, és guia turística també, però és buscador d'or. Escolta, Gerard, tu ens has dit abans, entre d'altres coses, botes d'aigua. Quantes vegades a l'any et poses les botes d'aigua i te'n vas a buscar or?
Menys de les que m'agradaria, la veritat, però a l'estiu, quan fa bo, anar amb els companys a passar l'estona, és una activitat diferent, i perquè no és interessant. I si pots trobar or, és que és trobar or autèntic, és algo, normalment és molt de pel·lícula,
sí,
el que comentaves abans.
Sí, sí, sí. Escolta, hi ha algun lloc del riu on és més aconsellable buscar?
Bé, tot el curs del riu, o sigui, el curs mitjà és el millor lloc dels tres, ja que és on comença l'aigua a anar més a poc i l'or, que pesa més, es va sedimentant. Llavors ja és anar buscant les barreres naturals del riu i allà és on pots trobar, on teòricament hi pot haver més or.
Però vull dir que no hem de fer forats per entendre'ns.
Bé, sempre es pot fer forat, però una norma bàsica és tal, després de buscar l'or i fer tot el forat, torneu a enterrar.
Molt bé, molt bé. No, és una norma que ens hem d'aprendre. Eh? És a dir, ho hem de deixar tot com ho hem trobat.
Exacte.
Que això és bàsic, vaja, jo crec que és bàsic això en tot. Eh? Ja, avui parlem del riu, però si anem pel bosc, si anem a qualsevol lloc de natura, que quan marxem estigui tot tal qual ho hem trobat. Eh? Això és bàsic. Molt bé, Gerard, doncs escolta, això és una activitat que teniu en marxa, recerca d'or en família, des del Museu de la Noguera, des del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer. Avui està en marxa, però cada dia a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia fins al proper dia 5. Sí que és veritat, com ens deies abans, que s'ha d'anar ben abrigat, perquè estem a la intempèrie i a la zona de Lleida, doncs, està fent fresca, però buscar or suposo que es pot fer en qualsevol època de l'any.
Sí, però sempre és millor, més recomanable l'estiu, que
clar.
Fa més bo, i si te'n canses te pots fer una capbussada.
I tant que sí. Gerard Rius, escolta, que ha estat un plaer, un buscador d'or de l'època moderna, del segle XXI, avui ha estat amb nosaltres explicant aquesta activitat, també és guia turístic. Gerard, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Home, a mi, Mònica, també el tema de la capbussada, la veritat és que, clar, ara ho diem, a Lleida pensa que estem a 3 graus.
Ara t'anava a dir, que fred, déu-n'hi-do, perquè no sé si avui teniu molta boira.
No massa.
No massa.
No massa vol dir que sí que en tenim, però no massa.
No massa, déu-n'hi-do. No, s'ha d'anar ben preparat, si ho fem aquests dies, clar, perquè sí, la galipàndria pot ser.
No, de caputxar-se, ja ho ha explicat bé, ha dit ben abrigat, botes d'aigua... Pensa que estem a 3-4 graus a hores d'ara, i per tant, imagina't. Ara, a l'estiu sí que...
Té molt bona pinta aquesta activitat,
Què t'ha semblat,
sí, estiu obert. M'ha agradat una cosa diferent, sí, perquè de vegades acabem sempre fent una mica el mateix. Escolta, hem de diversificar, això és molt interessant, i els petits segur que s'ho passarien.
Sí, tant.
Genial.
Home, si acabes trobant alguna coseta, ja em dic, no et retiraràs, però...
Però això que t'emportes fa il·lusió.
Que fa gràcia.
Clar, sí.
Ho has vist tota la vida a les pel·lícules.
Doncs escolta, està molt, molt bé, molt bona idea. Jo crec que tenim ja plans per aquells, no? Aquells que tinguin festa aquests dies, els hem donat unes quantes idees.
I tant que sí. Estem a dimecres, ara camí cap al cap sí. de setmana. Nosaltres arribem a 2:15. Demà no, però divendres parlarem de cinema.
Home, a veure si la Laura ha anat al cine, que ens depare 2019. Ai, ja veurem.
I tant que sí.
Vagi bé.
Fins ara.
Amb això hem arribat al punt de 2:15. Nosaltres continuem en directe fins a les 2. Ha de passar per aquí l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell. Em diuen que ja ha arribat, està entrant a l'estudi. Per tant, li dono temps. Li dono 2 minuts de publicitat perquè es prepari i ens hi posem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio, los nervios del día previo que me traerán y los nervios, por cierto, de saber si me iban a traer la radio que había pedido, porque yo de pequeño pedía muchas radios, auriculares, torres musicales, en definitiva, siempre radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Oh, yeah.
One more time. Quina alegria rebre també aquest 2019 el nostre expert en aplicacions mòbils de tecnologia, Moisès Castell. Què tal? Bon dia i bon any.
Bon any, Mònica.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bon any s'ha de dir fins que, bé, clar, és el primer dia que ens veiem aquest 2019.
Sí, és una mica incòmode, eh? Fins a quina data, no? A finals de gener ja és abusiu, no?
Sí, però clar, com que avui has vingut avui, doncs avui, si fóssim a 23 de gener, t'ho diria, també. Bon any, què tal? Com està? Doncs com ha començat l'any? Bé?
Bé. Bé. Pues, sí. Al final comences una mica pues, cansat en el sentit de que pues, són unes dates molt...
És pesadet.
Molts pesadet. Compromisos.
Sí. Però he de dir, l'audiència ja sap, Moisés, que aquí ho expliquem tot. No es pot dir res fora de micro sí. perquè tot acaba sortint. El Moisés no ha començat l'any bé.
No.
La veritat
no,
és que no. Tecnològicament parlant, eh?
I he passat els Nadals igual.
Has passat tot el Nadal així?
Sí. O sigui, la gent que tinc a les meves xarxes socials ha vist poco contenido per
mi. No us penseu que el Moisés està fent una desintoxicació de xarxes socials. No, és que porta el mòbil amb la càmera espatllada. Sí. Això pensava que no ho veuria mai a la teva persona. Sí, sí. Com pots aguantar?
Doncs mira, pues, demanant als que estan al meu voltant que facin la foto, que me facin la foto. O sigui, ho confesso, les poques fotos que he pujat no són mies.
No són teves.
No són mies.
I què ha passat? O sigui, se't va caure. Que...
Un desastre, sí. Se'm va caure, primerament, normal. Després amb la bicicleta, saps que no sé si t'ho he explicat alguna vegada, que soc de BDT, de bici
sí.
de muntanya... Ja va patir algun accident i anava, pues eso, es va sobreviviendo, no? I fa mandra canviar de mòbil. Dios,
fa mandra.
400 aplicacions que tinc descarregades.
Fa mandra canviar de mòbil. En el teu cas, en deu fer més encara, però segur que trobes una aplicació que només fent un per d'aquests t'ho passa tot.
Sí, realment és més posar-se, com moltes coses en aquesta vida, no? Que al final quan te pones un moment... Clar. Pues...
Mira, jo crec que molta gent que segurament aquest any per Nadal ha rebut un mòbil nou, estaria bé que ens diguessis si hi ha alguna fórmula màgica per traspassar-ho tot.
Doncs sí, sí, ja en, mira, podríem parlar d'això. No. Hi ha moltes aplicacions que és pràcticament màgia. Mira, la meva tieta, precisament, li han regalat un nou mòbil, no? El sí. Huawei P20, no sé, tres càmeres. Jo tengo cero y tiene tres càmeres mòbil, no? Pues te fas unes fotos que és acollonant. I ella passava de iPhone. Doncs el mateix procés d'instal·lació del propi Huawei ja les fa suggeriment d'una app que jo ja coneixia.
Ah, sí?
Per fer aquesta migració. Aleshores, tu et diu, de què plataforma vens? De Android o de iOS? iOS, aleshores, te demana l'usuari del cloud de iOS. Uh-huh. Si és d'Android, el teu ID, que és el teu compte de Gmail, compte de Google,
sí.
No? Aleshores, el que es fa és, en origen, s'instal·la aquesta aplicació, sincronitzes aquestes dades, i en destino, també la mateixa aplicació, i com està vinculada a través del cloud, i te surt també pues, un codi QR per a llegir d'un mòbil a l'altre, o simplement un codi a teclejar.
Ah.
Aleshores, hi ha moltes aplicacions que al final el sistema és mateix. Què passa? Sincronitzes tot el teu contingut al núvol, ja sea pues, la plataforma que sea, al cloud o a Google, i després ho descarregues. Al final està molt bé.
Mira, jo en tinc una... Ara al·lucinaràs amb mi, perquè mira, li estic ensenyant el mòbil. Eh? En tinc una... A l'última pàgina d'aplicacions que jo tinc, en tinc una que es diu Data Smart Switch.
Mira, aquesta no...
Que és el que vaig fer servir l'última vegada per passar-ho tot i em va semblar màgia negra. O sigui, em va semblar impressionant que es pogués fer això. Però t'ho passa tot, fotos... Tot,
fins i tot fotos.
Tot.
Ja no ens limitem al típic de els contactes.
No,
que
no tinc
la SIM, no tinc la meva... Te'n recordes? El telèfon...
No fa tant d'això.
Ara totes les fotos. L'únic que jo faig servir aquella aplicació que et vaig dir, que és de Google Fotos, sí. I ja no tinc fotos. Però saps que m'he donat compte d'una petita dada que no era conscient, que, claro, como ya no haces limpieza de fotos, ahora para mí ya están perdidas, porque están en Google Fotos y tengo a lo mejor 30,000 o 40,000 fotos y claro,
que no sabes que están allá.
Está perdida más o menos, pues la foto de mi boda, más o menos puedo decir, pues claro, mira aquella foto que hicimos aquel... No,
s'ha de fer neteja de tant en tant de Google Fotos també, sí, senyor de dissenyos. Però una pregunta
o
que tinc...
O classificació, es poden
classificació, carpetes. Tu tens molt
Àlbums.
De carpetes. Si les borres de Google Fotos, desapareix també del mòbil?
No. O sigui, ja tens... No està sincronitzat així. O sigui,
no,
tu, està fet perquè... De fet, ja no has d'anar al mòbil, el més probable, perquè ho has fet... Sincronitzes per...
Ja, però pot ser, perquè jo sóc molt de guardar-ne algunes que sempre les porto sobre.
Ah, doncs no. Pots fer aquesta neteja.
Bé, però avui no veníem a parlar d'això, però mira, ha sorgit el tema. Si us plau, fem un micromecenatge perquè el Moïse es pugui tenir un mòbil amb càmera aviat.
Sí, sisplau.
Perquè et veig tocat, eh?
Però saps que funciona perfectament... El ¿qué? Micro. Les notes de veu no, encara no han mort. I cada vegada m'estic tornant més de notes de veu. Ho sento, Mònica, ho sento, però és
no,
que...
No, a mi tens el respecte suficient com per no enviar-me'n,
sí,
suposo.
Sí.
Bé, no pateixis, tu perdono. Però prefereixo que arreglis la càmera i m'ho expliquis en imatges.
Perfecte, un selfie cas. Bob.
Però bé, estem al gener, per tant...
Sí, doncs bé, vaig esperar un parell de voltes. I què portem? Una aplicació per la Cuesta d'Enero, la famosa i costosa sí. Cuesta d'Enero. I vaig pensar que penso que portem 2 anys consecutius o fins i tot 3 amb aplicacions de fer exercici. La gent ja se va empezar a cabrear. I si més no, almenys... I aquest any, Mònica, mira, què vaig fer al Nadal? S'acabaron les apps de
felicitacions
i vaig treballar una miqueta més en buscar alguna cosa més original, que vam tenir aquella de Santa App, etc. I ara he fet el mateix. Dic, mira, pues, ¿sabes qué? Vamos a buscar otras cosas útiles. Y que no, pues bueno, que no sea ejercicio, ya lo dejaremos, ya hacemos un recordatorio de todas las aplicaciones que hemos hablado de ejercicio para la puesta, para la operación bikini, ya
vale,
lo dejaremos.
Ya lo faremos.
Que yo supongo que, bueno, según que tengo que comenzar abans, yo amb tot el que menjat, potser a Semana Santa ya tendría que estar dándole caña, o fins i tot abans. Bé, pues entonces, porto dos, bastant curioses. Ja una, que ja hem parlat d'aquesta, d'altres aplicacions que fan coses semblants, que, per exemple, tu no recordes la de la llista de la compra, que era una
sí.
Llista de compra compartida.
Sí, 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 molt útil aquesta.
Doncs porto una que és Food Planner.
Sí.
I clar, hi ha dos cosetes que tenim que controlar, sobretot al gener, que és una és los gastos,
sí.
I l'altra, pues, com ja hem dit, el peso. Food Planner, què és? Et pots fer un programa de menús, de dietes, i molt xulo, et pots ficar per dies, visualment està molt bé, un calendari, i aleshores ja fas aquests menús i ja enlazo con la lista de la compra i els ingredients que necessites en quantia. I més important, compartir-te amb les persones que vulguis.
Ah, molt bé.
O sigui, si tu compres algo, ja surt reflectit. I aleshores ja vas completant aquestes receptes que ja has ficat. O sigui, lunes, pues lentejas, tal. Pues yo la lenteja la hago con esto, esto y esto y esto. Fins i tot pots escriure el procediment. No només això, sinó pots baixar-te d'una base de dades que tenen ja receptes fetes, o si no, importar-les de pàgines web, blogs i demés, no?
Això està molt bé, i això ens ho diu sempre la dietista, que planifica els menús setmanals, ens ajuda molt a la butxaca i a la dieta.
Doncs,
o sigui que...
Food Planner és ideal per això.
Ideal. Adar, pren nota.
Sí, i fas un control també del teu estoratge, del teu inventari, del teu estocatge de casa. Que...
Sí, però quantes vegades ha passat això, Moisés?
A mi moltes. Què dius? Arribar... I al final què passa? Menges malament. Pues ja vamos al xino, pues ja vamos a pizzas, clar, o tal.
No, i què dius? Ai, no, ja agafo, no sé, brics de llet, que no... És veritat que no està mai de més tenir el backup, eh? Però clar, al final són coses que ocupen molt, que dius, no, però si em vaig comprar ja la setmana passada i se m'havia oblidat i encara tinc 25 brics.
Sí, sí. No, i al final t'ajuntes a casa amb coses repetides que dius, no pot ser. I bé, doncs ara que hem parlat de backup, que has dit backup, doncs fas el teu recolzament al núvol, que això està molt bé, i també sincronitza amb el calendari del mòbil o de la compte, el compte de Google, que està molt bé, perquè si mira, doncs pots veure, estàs a l'ordinador i, ai, mira, voy a ver en el calendario que comemos hoy, que tocava hoy, o que tocarà mañana, si tengo que hacer la compra de hoy. I també algo que segur que t'agradarà, t'encantarà, pots ajuntar fotografies d'aquests plats.
Hombre... Ja m'has guanyat.
Pots fer una comparativa. A veure, no. Les lentejas d'este lunes...
Tu no pots adjuntar fotografies
dels teus... No, malauradament no. Mira, saps que pots compartir el teu menú quan facis servir Food Planner i em tens fotos i així puc veure si em queda igual o no.
Ah, vinga, vale, fet.
No t'ha passat això, de seguir una recepta i dius, ostres, pues a la recepta no se parece mucho. Pues. Vamos a confiar que el sabor sí que sea
más
fiel.
M'ha passat, sí. Hi ha horrors d'aquests gastronòmics que dius, això millor no ho fotografiem.
Sí.
Ah, després està bo, però... Sí, l'emplatat i l'aspecte s'ha de treballar una mica.
Sí.
Molt
la
bé.
Presentació.
Food Planner, eh?
Sí. I després una altra, breument, que m'ha fet... És curiosa, ja coneixem moltes aplicacions de fer regals compartits, ja hem parlat en alguna ocasió, enviar dinero a amigos, però aquest enfocament és a l'inversa, és recuperar tu dinero. Sabem que d'aquestes festes nadalenques pues, s'han fet sopars, donde de traje o de cada uno se pagaba su parte, regals compartits també, amics invisibles que, ai, cómpramelo, que ja te lo pagaré.
Això fas.
No, això em fan, però això me tengo que instalar aquesta aplicació. Bonica. Ha sigut per necessitat.
Llavors, això, no, però això està bé perquè no és només per ara, sinó per qualsevol moment que diguis s'ha de comprar un regal i és allò, vinga, 10 per cap i no, mai portes el 10, però encara no portem mai diners a sobre, jo la primera.
Així.
Ja et faig una transferència.
Clar, i aquesta transferència ja pot ser el que trigues i la comissió també, aquesta aplicació tenim que dir que és zero comissions. Clar, és poner rodes i al final a lo mejor se piensa que són excuses per no pagar-te, però... I bueno, pues entonces saldremos de dudas con esta aplicación.
A veure, per saldar comptes, quina tenim?
Circle Pay, o sea, Circle
sí.
Pay, no?
Vale.
Bé, en què consisteix aquesta aplicació? Doncs per reclamar petits deutes i despeses compartides. Ja, pues, bueno, pot ser, pues, ara que venim d'aquestes dades, pues, el típic dècim de loteria, que si toca, pues, no reclames. Però si no toca, pues, està bé que
dic una cosa, jo no sóc gaire de loteria, però no diuen que si no l'has pagat abans del sorteig no toque?
Ah, amigo. Ah, gràcies.
Ho diuen, no?
Ja sé per què no me ha tocat.
Això diuen, el que no has pagat, aquests que portes compartits, si no el pagues abans del sorteig...
No toca. Doncs mira...
Ja ho sabeu per l'any que ve.
Es pot fer servir aquesta aplicació també.
Qualsevol dècim que compartiu al llarg de l'any.
Això és. I aleshores ho fem a la inversa. Tu creus un grup amb una finalitat, doncs, dècima de loteria, i fiques un import per cap, doncs, si són dues persones, dos, si són deu, deu. I llavors cadascú té que fer aquesta contribució. Com funciona la metodologia? El mètode de fer aquest procés, això és tu, la pots fer servir sense introduir cap número de compte, ni targeta. Aleshores, però que algun dia tindràs que cobrar, claro. O sea, però de moment sí. Aleshores, tu tens un saldo en aquestes fan de depositadors, aquesta aplicació. En el moment que quieras cobrar, hacer un retiro, sí que tindràs que ficar o pagar.
I es pot fer servir PayPal, per exemple? o no?
Sí, hi ha targeta, compte bancari, no me'n recordo ara ben bé els mètodes de pagament, però hi havia
l'opció, no? Perquè això...
Sí,
jo és que quan soc molt antiga per aquestes coses. Moisés, no m'agrada mi posar les meves dades bancàries per ahí.
Però ho ha fet PayPal perquè tothom confiem ja plenament.
Ja. Sí. No sé si faig bé malament, però no m'ho expliquis. Un altre dia parlem de PayPal, si vols.
I la forma de reclamar el pagament penso que és el punt més que diferència, no? Amb altres aplicacions que...
Ho diu amb mitja rialleta, a veure què serà això.
Pots fer servir GIFs o imatges o memes i aleshores introduix el contacte del teu de deudor, no?
Sí.
Ja sigui un número de telèfon, o sigui, no necessita tenir l'aplicació instal·lada, pot ser un número de telèfon o un correu electrònic,
sí.
I rep aquest missatge. Aquest missatge està com usat per una URL de pagament via web i aleshores ja no té que tenir. Però clar, tu pots ficar, pues, o paga-me ja o t'enviaré a mi jauria de perros furiosos a que vayan a por ti, pot ser un meme d'unos perritos pequeñitos con un lazo, no?
Tot sí, de bon rotllo sempre, que bon això rotllo. És entre amics,
De bon rotllo. Però si es pot donar aquest toc d'humor... Per
sí, humor, però ja la tens.
Sí, sí.
Però paga'm els 20 euros que em deus.
Però la lanzas.
Ja.
Doncs bé, jo penso que
està molt bé,
en aquesta
cerca
qüestió
de enero
és interessant, pues, recuperar aquest diner.
Recuperar aquestes inversions que hem fet durant el Nadal o això. Doncs si hi ha regals en grup, doncs això pot ser força útil. Circle Pay i Food Planner, per començar gener. Bé, gener és aquest mes de planificar, no? Hi ha molta gent que, si ara sí començo, no, allò, l'agenda...
I d'objectius...
Sí, això és un clàssic, sí. També. Ja en parlarem, segurament. Molt bé, doncs, Moisés, mil gràcies. M'agrada molt donar la benvinguda a 2019 amb tu novament per aquí. T'espero d'aquí uns dies amb més aplicacions. A veure si arregles la càmera.
Sí.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Restaurante El Álamo os espera el 6 de enero con un menú mágico para este día. Menú con todo incluido, actuación infantil, animación y el parque infantil para los reyes de la casa. Con colchonetas, castillos hinchables, el toro mecánico, el mejor escenario para una comida familiar, todo por 40 euros. Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc en Alcover.
Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona avui a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Fòrum, tallers al carrer. També a Tarragona a les 5 de la tarda a la cripta de l'ermita de Sant Antoni de Pàdua podem visitar la tradicional exposició de pessebres i diorames que acull aquesta església, a la Rambla Nova. Es podrà veure fins al dia 13 de gener. Cada un dels diorames representa una escena diferent de la Bíblia. A Reus, a partir de les 3 de la tarda, a Fira Reus, podem visitar la 40a edició del Parc de Nadal, enguany amb l'eix temàtic El talent i la creativitat, fins al 4 de gener, de 3 a 9 del vespre. I a 6:45 de la tarda, a l'Espluga de Francolí, cavalcada del Patge Gregori pels carrers de la vila i a partir de les 7 al Teatre del Casal, recollida de cartes. Recollides de cartes també a Tarragona i a Reus. A Tarragona, a les 6 de la tarda, al Pati del Rei Jaume I. I seran avui, demà i divendres 4 a les 6 de la tarda. A Reus, recollida de cartes a la Casa Rull, avui, de 5 a 8 del vespre. També a Cambrils, a partir de 6:45 de la tarda, a les places de la Vila i del Pòsit. encara un altre acte, avui a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura de Mont-roig del Camp, taller de cuina per a petits chefs, una activitat pensada per a nens i nenes de 3 a 5 anys. Han d'anar acompanyats d'un adult, les places són limitades, es poden inscriure a festes@montroig.cat. I els avancem ja un acte per demà al matí. A les 10, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, els conviden a passar un matí a Tàrraco. Una activitat pensada per als més petits de casa, de 10 del matí a 1 del migdia, per posar-se a la pell dels nens i nenes romans.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Pràcticament 9 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar allò més destacat a nivell nacional i internacional. Ens fixem en les notícies més importants a aquesta hora a les comarques de Tarragona. ...2019 ha arribat amb la congelació de preus del transport públic i en la part regulada de les factures de llum i gas. Això no impedirà, però, que les companyies elèctriques puguin pujar tarifes de serveis. De fet, els experts apunten a que la pujada podria ser de fins al 4%. També pugen els peatges de les autopistes de la Generalitat. Ho fan entre un 1,5% i un 2,9%. També els peatges que depenen de l'Estat, un 6,67%. També, a banda, pugen sectors com el taxi i la telefonia mòbil. Per altra banda, més de 1.200 medicaments de les farmàcies, com l'ibuprofè o el paracetamol, baixaran de preu. I des d'aquest 1 de gener, tots els centres d'atenció primària tanquen a les 8 del vespre perquè els treballadors puguin conciliar vida familiar i laboral. El desplegament de la mesura ha començat amb el mes de gener, l'aplicació serà progressiva i haurà d'estar plenament operativa el 31 de març. La xifra del matí són les 44 víctimes mortals per accident de trànsit que s'han registrat a Tarragona durant 2018. És la demarcació on més ha pujat la xifra respecte a 2017. Precisament a final de gener entrarà en vigor la baixada del límit de velocitat a 90 km per hora en vies convencionals d'un únic carril per sentit. Des de la seva publicació al BOE, la DGT ha posat un termini de 30 dies perquè els titulars de les vies canvien els senyals de trànsit. Un cop canviades, començarà a aplicar-se la mesura. Per altra banda, preparen també una reforma del carnet per punts que ha d'incloure incrementar la pèrdua de punts, per exemple, per fer servir el mòbil mentre conduïm. Passarà de 3 a 6 punts. No dur correctament el cinturó, el casc, els sistemes de retenció infantils també suposarà la pèrdua de 4 punts i no 3, com fins ara. A la ciutat de Tarragona, al carrer Doctor Battestini, s'ha obert al trànsit aquest dimecres i l'aparcament en superfície ha donat pas a una zona blava d'aparcament. Amb aquest canvi, Battestini, gestionat per l'empresa d'aparcaments municipals de Tarragona, acaba la seva activitat. El carrer s'incorpora al viari municipal de lliure circulació en sentit únic, amb entrada pel carrer Pere Martell i sortida pel vial de serveis de l'Avinguda Roma. Les prop de 150 places de què fins ara constava aquest aparcament es reconvertiran en una zona d'estacionament regulat de curta durada per promoure una major rotació d'aparcament. Hi ha més coses. Front comú dels alcaldes de la Ribera d'Ebre per rebutjar el dipòsit de residus no perillosos de Riba-roja d'Ebre, que ja ha iniciat la tramitació del permís d'obres. Defensen un model de desenvolupament econòmic i social basat en el turisme rural, el sector primari i els actius històrics. Per això insten a la Generalitat i a l'Agència Catalana de Residus a que paralitzi immediatament els tràmits del projecte de l'abocador. Joan Juncà és l'alcalde de la Torre de l'Espanyol, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquí estem més enllà de partits, més enllà d'ideologies. Ens hem unit tots per fer front a aquest projecte que és una nova agressió pel nostre territori. estem defensant un model de comarca que es basi en el producte, en el turisme rural, en el sector primari, en el nostre entorn, el riu. Tenim 1.000 inputs positius a la nostra comarca per poder subsistir i no haver de dependre d'un model d'empresa contaminant i perjudicial pel nostre territori.
El projecte del dipòsit hauria de suposar uns ingressos per l'Ajuntament de Riba-roja de 240.000 euros a l'any i s'ha negociat també que els veïns del municipi s'estalvin l'impost de la brossa a partir de l'any vinent, entre altres prestacions que ha destacat l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suárez.
14 llocs de treball quan s'arribi a ple rendiment. Per tant, la situació econòmica i financera de l'Ajuntament canviarà, perquè una situació econòmica financera molt dolenta, i en segon lloc generen 14 famílies, 14 llocs de treball al municipi, per tant podrem fixar 14 famílies al municipi, en un poble i en una comarca doncs, que té tendència a part de població i en una població evidentment molt ambiciosa.
El proper Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, previst per divendres dia 4, reuniran tots els alcaldes i tractaran aquesta qüestió. Allà, l'alcalde de Riba-roja podrà exposar tot el pla. A Reus estem pendents del que pugui passar al Reus Deportiu. La data límit per ara és el 8 de gener. L'equip es podria quedar només amb 10 jugadors de la plantilla si no es paguen les nòmines pendents abans. Però els impagaments no són només per als jugadors del primer equip. El cos tècnic tampoc ha cobrat les tres darreres nòmines. I Ciutadans ha denunciat un atac a la seu del partit a Vilaseca que ha aparegut amb els vidres plens de pintades amb paraules com feixistes o gossos. La bona notícia amb què comencem aquest 2019 és l'Helena, la primera tarragonina de l'any. Ha nascut al Pius Hospital de Valls, prop de les 2 de la matinada d'aquest 1 de gener, i això sí, s'ha fet esperar. La seva mare, la Vanessa Duque, ha explicat que va sortir de comptes el 24 de desembre. La família viu al Montmell, al Baix Penedès. I avui hem sabut també que el compositor Joan Guinjoan ha mort aquest dimarts als 87 anys. L'artista de Riudoms ha estat un dels majors referents de la música contemporània a Catalunya. L'Ajuntament de Riudoms ha decretat 2 dies de dol oficial i estudia la celebració d'un acte de reconeixement encara sense data per recordar el fill il·lustre del municipi. Acabarem tornant a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dimecres i també ja mirant a demà. Ja hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Cel clar i assolellat en general, amb boires també la nit a l'interior i amb unes temperatures avui una miqueta més baixes. Arribarem als 15 de màximes a Tarragona, en tindrem 13 a Reus i al Vendrell, 14 graus a Tortosa i fins a 9 graus a Gandesa. El vent al sud bufa el mestral, bastant fort, de fet, avui, i a la resta continuarà suau i variable. Per demà dijous us esperem un temps molt similar al d'avui. Cel clar, serè, jornada assolellada, però molta boira a la nit i al matí, sobretot a l'interior. Han de ser localment persistents algunes d'aquestes boires i faran gebre a primera hora. Temperatures més baixes per demà, amb glaçades aquesta nit, sobretot a l'interior, però també en punts del prelitoral. Hi haurà mínimes de 4 graus a Tarragona, 0 a Reus, 2 graus a Tortosa, 3 al Vendrell i 2 sota 0 a Gandesa. El vent a les comarques del sud hi haurà mestral al matí i a la resta vent més fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Doncs amb això posem el punt i final a aquest primer programa de 2019. Acabarem amb la música de Xavier Cugat, la nostra cançó del dia. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i els recordo que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estona al web de COPE, a www.cope.es, a l'apartat d'emissores, buscant Tarragona al mapa, i si no, directament al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimecres i ens tornem a escoltar demà a les 12:20.
Why even Yuba and his tuba, they play the night right here.
I'll say the band for mañana.